Camins del Pla i la Muntanya.
Sí, vivim a l'era de les xarxes socials, des de Facebook i YouTube, passant per l'imperi d'Instagram fins a arribar al TikTok. Les xarxes socials formen part del nostre dia a dia, són una manera més de relacionar-nos amb el món exterior. I tot això ha canviat una mica la nostra manera de relacionar-nos amb les excursions, també. De la febre de fer fotos als paisatges macos per compartir-ho amb tothom, fins a descobrir racons amb encant en 30 segons d'un vídeo a càmera hiperràpida.
A continuació coneixerem dos casos de joves catalans que els podríem catalogar com influencers de muntanya. En realitat són creadors de contingut per xarxes socials amb l'excursionisme o la muntanya com a referència. S'aproximen més a la figura del comunicador que a la de l'esportista d'èlit.
Però primer de tot, què són els influencers o creadors de contingut? Perquè ens entenguem, la Dulceida no és la millor model del mercat, però ha sabut trobar un tret distintiu en la manera de parlar sobre la moda que la diferència d'un maniquí. Les xarxes socials estan plenes de personatges que no excel·leixen en els seus camps, però que, en canvi, troben una habilitat especial en comunicar-ho.
Aniols Rassolses, els germans Pou, Kilian Jornet o Laia Saiz, per dir-ne uns quants, són esportistes catalans que exposen les seves aventures, algunes vegades inaccessibles per la resta de mortals, als seus respectius perfils. En canvi, els creadors de contingut ens interpel·len amb les seves aventures i ens posen una finestra a la seva vida per, d'alguna manera, satisfer una mica més la nostra.
Aquesta suposada etiqueta d'influencers també ve condicionada pel seu impacte a l'audiència. Són perfils que poden ser influents a l'hora de comprar material, quina màrfega o quina tenda triem, decidir les rutes i destins de les vacances d'estiu o d'una escapada de cap de setmana o escollir competicions i reptes de futur.
En un inici no era gens fàcil trobar creadors de continguts a les xarxes socials que parlessin de muntanya, excursions i aventures, però d'un temps ençà sembla que la popularització dels esports de muntanya o l'aproximació a la natura ha facilitat un creixement d'aquests perfils. Així ens consta la normalització i un auge dels esports de muntanya. Ja no són els quatre friquis abraçar arbres, sinó que a poc a poc s'han anat popularitzant.
Eli del Pirineu, David Cat, són perfils que han vist com creixia la seva incidència a les xarxes socials i formen part d'aquest boom del sector. A continuació coneixerem l'experiència de Sergi Unanue, de Los Viajes de Gualíber, i Pau Calado, que ens explicaran els seus inicis, els seus projectes i cap a on va aquest món de creadors de contingut de muntanya.
Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs.
Sergi Unanue és el periodista, comunicador i aventurer que hi ha darrere el perfil de Los Viajes de Gualíber. Arreplega més de 55.000 seguidors a Instagram i 135.000 subscriptors a YouTube amb vídeos de fins a 3 milions de reproduccions. Sota aquesta marca, el juny de 2018 va decidir començar un viatge amb la motxilla a l'esquena, fent autostop, sense un destí fix ni bitllet de tornada. Des de llavors porta uns quants anys voltant pel món i mostrant la seva experiència per xarxes socials. I tot va començar així.
Bé, jo tenia una vida relativament normal, sedentària, a Barcelona, on treballava, on havia estudiat. I bé, tenia una vida que de fet em feia bastant feliç, però sí que m'adonava que quan més feliç era eren els dies que estava viatjant, no? Aquells pocs dies que tenia de vacances, que me les permetia, perquè la veritat és que treballava molt, però bé, aquells dies eren quan jo era més feliç, no? I llavors em vaig dir, bé, aquesta vida està bé, m'agrada la vida que tinc, però si quan més feliç sóc és quan estic viatjant, per què no intento, encara que sigui només intentar-ho, però per què no intento de marxar d'aquí, deixar aquesta vida estable i intentar viatjar sense bitllet de tornada? A veure què passa, a veure si, a més, puc construir-me un estil de vida que em permeti sostenir aquest viatge constant, no? I llavors, amb aquesta idea al cap, amb aquesta voluntat de com a mínim intentar-ho, vaig sortir amb l'esperança de descobrir si aquest estil de vida em feia més feliç que el que tenia abans o menys, i no hagués passat res i hagués tornat. Però bé, ja fa 5 anys això, continuo viatjant i, per tant, la resposta va estar clara, no? El que més feliç em fa és aquest estil de viatge, aquest estil de vida que em permet de viatjar durant tant de temps.
Com vas començar aquesta afició per viatjar, per la muntanya, per l'aventura en general? Perquè és un format, el teu dels viatges, molt aventurer, no? Motxilla a l'esquena i el que hi vingui per endavant.
Bé, el gen del viatge me'l van encomanar els meus pares, és ADN totalment seu, ells els agradava molt viatjar, els agrada molt viatjar encara a dia d'avui, i em van portar doncs, per diferents parts del món, vaig tenir aquesta sort ja des de ben petit, però el tema de l'aventura va venir més tard. Jo sóc una persona més aviat desorganitzada i quan vaig començar a viatjar pel meu compte, al principi sí que ho feia de manera més convencional, no? Intentant doncs, tenir les reserves fetes a tots els llocs, sabent exactament què visitaria, què no visitaria, quin autobús agafaria entremig de dues ciutats, etc etc. Però amb el temps em vaig anar relaxant i cada cop anava menys restringit per aquestes barreres mentals i cada cop em deixava anar més el meu laissez-faire, la meva manera més habitual de viure, que és doncs anar fluint segons el que vagi sorgint, no? I així és com vaig veure que m'agradava molt viatjar sense masses plans, perquè d'aquesta manera era com et succeïen més coses increïbles, com més podies connectar amb la gent, quan més sorpreses et trobaves pel camí, i això em va començar a enganxar molt, i quan vaig decidir començar a viatjar sol el 2018 i sense bitllet de tornada, allà vaig començar a veure que no només m'agradava viatjar doncs sense masses plans, sinó que, a més, hi havia un component que era el de repte personal, físic i mental, que també era molt addictiu i que també augmentava encara més aquestes experiències que acabava tinguent amb la gent local i que, al cap i a la fi, és el que més m'agrada d'aquests viatges que he tingut la sort de poder viure fins ara.
La sort sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts.
Quan decideix emprendre aquest llarg viatge, en Sergi tenia clar que volia documentar l'experiència fusionant així dues de les seves grans passions, la comunicació i viatjar.
Sí, jo sóc periodista de formació, sempre m'ha agradat molt comunicar, ja des de ben petit, per mi era algú molt vocacional, el de acabar convertint-me en periodista, i sabia quan vaig decidir doncs, començar a viatjar que d'alguna manera voldria seguir vinculat a la comunicació, i de fet, durant aquests primers mesos, any i mig de viatge, vaig estar tant a les xarxes socials com també col·laborant en diversos mitjans de comunicació. I bé, el projecte de les xarxes socials, Los Viajes de Gulliver, va anar creixent. Jo crec que majoritàriament perquè la gent doncs, se sentia molt atreta de veure com vivien les persones pel món i, sobretot, un missatge que he acabat transmetent, sense que fos la meva intenció, però que les meves primeres experiències així ho han demostrat, és que la majoria de persones del món tenen intencions bones, la majoria de persones del món tenen curiositat, tenen ganes de compartir les seves cultures, volen saber de la teva, i jo crec que això és el que més ha enganxat a la gent al meu canal de YouTube, no? Sobretot són aquestes experiències que crec que mantinguin amb les persones, fins i tot més que les aventures personals que jo hagi pogut tenir, no? Fins i tot més que travessar l'Himàlaia o travessar països a peu. Tot això té molt d'interès, però vaja, si em dediqués a fer vídeos exclusivament pel que volen els meus seguidors, jo crec que serien sempre vídeos amb persones, i aquestes aventures que em marco al final són perquè a mi m'agraden i perquè em vull viure-les, i les faig més pensant en mi que no pas en cap projecte professional. Però bé, també hi ha gent, òbviament, que li agrada això dels meus viatges i del meu canal, no? Aquests reptes que jo em marco buscant una mica buscar els meus propis límits físics i mentals, a veure fins on sóc capaç d'arribar, i amb l'excusa que això em permet per descobrir parts del món que d'altra manera no visitaria.
Sergi, ara, parlant que t'escolto, se m'han vingut a cap dos preguntes. Mm-hmm. Una, renuncies, perquè segurament has hagut de renunciar a força coses, no sé, potser a veure sovint a la família, o no sé si, per exemple, a parella la tens o no la tens, o d'això. I una segona qüestió és com finançar aquest nou estil de vida, perquè generalment, probablement molts de nosaltres, si poguéssim fer-ho, ho faríem. Però hi ha una qüestió econòmica també darrere.
La part econòmica és la gran, gran por que té la majoria de gent quan es planteja de sortir a viatjar pel món, no? Com ho faré? Viatjar és molt car? Bé, el primer que vull dir és que viatjar és tan barat com tu vulguis. Es pot gastar tan pocs diners com tu vulguis. S'adapta totalment a la teva butxaca, al viatge. Jo conec persones que viatgen literalment amb 0 euros. Però això ja depèn de cadascú, no? I de com vulgui viure el seu viatge. Però viatjar en general és molt barat. És molt més barat que viure a una ciutat, que viure a Catalunya o que viure a Barcelona. Per mi la diferència de quan vivia a Barcelona amb els diners que en gastava després era absolutament incomparable, no? Jo normalment quan viatjo en gasto menys de 10 euros al dia. Llavors, són uns 300 euros al mes. 300, màxim 400 euros al mes és el que jo em gasto viatjant. I de maneres de guanyar-se la vida viatjant n'hi ha moltíssimes. N'hi ha tantes com persones nòmades, de fet. Hi ha gent que el que fa és doncs, portar a la seva professió a l'àmbit digital. Si la teva feina la pots fer des d'un ordinador, amb internet, enhorabona, pots convertir-te en un nòmada digital. També hi ha gent que el que fa és estar viatjant un temps, uns mesos, i quan veu que se li van acabant els diners, doncs s'atura en un lloc i allà s'hi està una temporada, 1 o 2 mesos, i treballa i guanya nous ingressos. Llavors, jo de veritat m'he trobat tants estils de vida com viatgers m'he trobat pel camí, me n'he trobat moltíssims, cadascú s'ho acaba construint a la seva manera. Jo ho he fet doncs, a través de la comunicació, tant per, com us comentava, mitjans de comunicació com per xarxes socials, però, insisteixo, qualsevol pot acabar trobant la seva manera de guanyar diners. I ara, recuperant la teva primera pregunta, la de les renúncies, doncs sí, efectivament. Efectivament, s'han de renunciar a moltes coses. Les més importants per mi a nivell personal, sens dubte, són les que tu has mencionat. Són la vida social, els amics, la família. Estar amb les persones que t'estimes, no? I això és algo que he descobert també gràcies al viatge. Jo vaig estar viatjant 2 anys, pràcticament 2 anys, abans de que vingués la maleïda pandèmia que tantes vides ha modificat, no? Ha tergiversat completament. La meva també. Jo vaig haver de tornar d'urgència aquí a Catalunya, i llavors el recuperar el contacte amb les persones que m'estimo, el jo també madurar com a persona, no? Aprendre a valorar les coses que m'importen a la vida, doncs he acabat construint una vida que ja no és el viatge constant, ja no són 365 dies l'any, 24 hores al dia. Ara faig temporades aquí a Catalunya, que jo aprofito per poder estar amb les persones que m'estimo i per treballar la part que toca més d'ordinador, i després faig temporades a fora, que és quan viatjo, quan visc experiències pel món, quan les gravo i les documento i bàsicament recopilo tot aquest material que un cop torno aquí jo l'edito i el preparo per poder ser publicat. Però vaja, al final també es recupera, o sigui, s'acaba enganxant amb la primera pregunta. Cadascú s'acaba formant la vida que vol. Cadascú construeix la fórmula que el fa feliç, i aquesta fórmula, el bonic que té és que és flexible. Pot anar evolucionant amb el temps. Jo al principi volia viatjar il·limitadament, he anat creixent, he anat guanyant experiències i ara veig que m'agrada molt viatjar, és part indestriable de la meva vida, però també m'agrada estar al costat de les persones que m'estimo. Late night, I'm missing home. Més voltes a la
nòria una fotocòpia. Des d'un inici, la seva idea era mostrar que hi ha una altra manera de viatjar, fugint de la convencionalitat del turisme de masses. De compartir el seu viatge, n'ha pogut fer un mode de vida.
Sí que sabia que volia compartir-ho per xarxes socials, però la veritat és que la idea de que pogués acabar visquent d'això era una idea molt romàntica i que no sabia fins a quin punt podia ser viable, no? Vaig tenir la sort de que el projecte va tenir una molt bona acollida i que des de fa 3 anys doncs, estic visquent d'això, de les xarxes socials. Llavors, és possible viure d'això? Sí. És possible viure bé d'això? És a dir, guanyar-te un sou digne? Bé, per guanyar-te un sou digne t'ha d'anar bastant millor que a mi. Jo ara mateix no arribo ni al salari mínim espanyol, per ficar-vos en perspectiva. Però com a contrapartida, doncs sí que tinc una la vida que em fa molt feliç, no? Però sí que, òbviament, doncs estic ficant molts esforços, invertint moltíssimes hores, invertint diners també, per fer que aquest projecte segueixi creixent, per fer que quantes més persones millor em puguin acompanyar, que quantes més persones millor puguin veure altres maneres de viatjar, puguin conèixer cultures d'altres parts del món, veure com són les persones d'altres llocs del món que potser aquestes persones per elles mateixes no visitarien, i en definitiva doncs, fer que aquest projecte vagi creixent i junts, si em permeteu el romanticisme, puguem viatjar quants més llocs millor.
En Sergi és un creador força atípic, perquè no és un gran consumidor de xarxes socials. No té un interès especial en conèixer el que en podríem dir la seva competència, però sí que reconeix que els creadors de contingut d'aventures i d'excursions i de muntanyisme són uns perfils en auge.
Els canals que tenen més seguidors amb aquest tipus de contingut cada cop en tenen més, cada cop creixen més, i per tant sí que sembla que hi ha més i més interès i que no és un nínxol estancat, sinó que està en continu creixement, i això em sembla meravellós, em sembla perfecte que estigui passant en un moment en el que segurament d'aquí poc hi haurà d'haver un replantejament molt seriós de com viatgem, no? El turisme, el sistema turístic que hi ha actualment és insostenible, destrossa el planeta, destrossa les cultures, i al cap i a la fi no és gratificant, no té res a veure amb com és viatjar de veritat, no? Llavors, jo crec que pel seu propi pes això acabarà evolucionant. Jo crec que tenim moltíssima sort d'estar visquent l'època que estem visquent, perquè ens permet de viatjar per tot el món amb unes facilitats que mai hi ha hagut en tota la història. Per tant, ens hem de considerar afortunats. I també és normal que al principi, quan hi ha aquestes facilitats, les coses es facin malament. I quan parlo d'això em refereixo doncs, al sistema turístic que ara mateix, que per exemple a Barcelona podem veure de primeríssima mà com és i com està afectant a la vida de les persones locals, no? És un claríssim exemple de com el sistema turístic pot afectar i empitjorar moltíssim les condicions dels llocs on afecta. Però jo crec que, com deia, inevitablement doncs, tots aprendrem de mica en mica a viatjar d'una manera diferent, que no només serà millor pel lloc que visitem, repartirem més les riqueses per tot el territori, no les concentrarem en unes poques mans, sinó que, a més, nosaltres també ens en donem molt més d'aquestes experiències. Ens ho passarem molt millor, coneixerem gent doncs, molt més autèntica, per dir-ho així. És a dir, no seran els pobres persones que treballen en el sector turístic que estan ja acostumadíssimes a tractar amb turistes i que és molt difícil doncs, establir una relació d'amistat o humana, senzillament real, no? En canvi, quan fugim d'aquests llocs turístics és tan normal i habitual i fàcil trobar-se amb persones amb qui de seguida connectes i acabes creant un vincle increïble, doncs jo crec que de mica en mica tots podrem anar experimentant això i sobretot, el més important potser m'atreviria a dir, o com a mínim el que més m'aporta a mi és l'aprenentatge increïble que es pot tenir viatjant. De les cultures que es visiten, perquè no hi ha cap manera millor que aprendre d'una nova cultura que des del menjador de la casa d'una família i no pas des de la pantalla d'un telèfon o fins i tot, si m'apures, des d'un museu, sinó també de nosaltres mateixos, no? Potser serem capaços de prescindir de més comoditats, d'entendre que no sempre es pot estar en un hotel de 5 estrelles, potser aprendrem també, no sé, ens aventurarem a fer viatges en bicicleta i aprendrem més de bicicleta, com m'ha passat a mi mateix, que no havia fet mai cap viatge en bicicleta, n'he fet i he après una mica, tampoc soc cap expert ni molt menys, de mecànica, però bé, ara sé canviar una roda, com a mínim, això sí, i no només d'això, no? Sinó d'altres llengües, d'altres cultures, és un aprenentatge constant i jo crec que això és el que ens enganxa tant als viatgers.
Fa molt temps, per conèixer altres realitats, hi havia la transmissió oral. Més endavant, per saber què s'havia de visitar en altres països, hi havia les guies, tan preuades llavors, però ara pràcticament ens semblen anacròniques. Superada l'època dels mitjans de comunicació de masses, ara les xarxes socials s'han convertit en una immensa finestra a altres mons. En Sergi, justament, aboga per allunyar-nos dels circuits turístics i defensa una altra manera de viatjar, parant atenció a les petites coses.
Camins del Pla i la Muntanya.
Pau Calado és un jove muntanyenc que comparteix les seves aventures a través de les xarxes socials. Amb l'estudi de la fotografia de paisatges es va aficionar a la muntanya i va iniciar els seus estudis en guia de muntanya. Compta amb 37.000 seguidors a Instagram i 9.000 seguidors a YouTube i compta amb vídeos de més de 100.000 reproduccions. El seu perfil exposa els seus reptes esportius alhora que divulga coneixements de muntanyisme. L'entrevistem tot just un dia després d'acabar el seu gran repte per descobrir les seves inquietuds, passions i els camins del seu futur. Però tot va començar així.
Jo vaig començar a estudiar fotografia per la meva compte, sent autodidacta, perquè era el que m'agradava. I a poc a poc de fotografia em vaig ficar en fotografia de paisatge i després ja vaig a passar, bueno, clar, fotografia de paisatge, tenia que tocar muntanya i ahir em vaig començar a enganxar, vaig tocar el tema de la supervivència i a poc a poc més muntanya com a esport, que és el que realment m'agrada. Jo vaig començar a compartir així més per Instagram amb el tema de la fotografia. I, bueno, jo no sortia ni parlar ni molt menys, simplement eren fotografies. I sí, vaig començar així, buscant paisatges bonics, res molt, molt concret, millorant en fotografia. I bàsicament era això. Vaig començar amb això, fotografia molt general, fotografia... Bueno, vaig provar mil coses i va ser el paisatge que em va enganxar i vaig dir, ostres, això és el meu. I a poc a poc, sí.
A partir d'aquí, passes de sortir les teves fotografies a que surtis tu fent experiències. És a dir, com és aquest canvi, com és aquesta transició?
Sí, va començar amb el canal de YouTube, perquè bueno, jo fotografia era això, simplement Instagram, i després vaig dir, ostres, m'obriré un canal de YouTube per explicar, bueno, per ensenyar una mica tant com faig fotos, fotografies... les meves aventures, no tenia res molt clar què anava a fer, però sabia que m'agradava la fotografia, la muntanya i fer coses, i ho volia compartir. I llavors va ser quan vaig obrir el canal de YouTube i vaig començar a compartir una mica més, ja sortia jo parlant i ahí vaig començar. Les quatre parets tenen portes
per on escapar. Molts d'aquests perfils, com el seu, a les xarxes socials, tenen una part divulgativa. Entre els objectius del Pau Calado es troba créixer com a esportista de muntanya, però també compartir la seva experiència per ajudar a altra gent a introduir-se al món de la muntanya o millorar en el món de l'excursionisme.
Jo, és que és això, quan vaig començar no tenia... A veure, sí que mirava canals ja de YouTube, veia gent que feia i agafava idees... però no hi havia com algú que et digués 100% el que tenies que fer, tot molt, molt programat, diguem, molt fàcil, i llavors, ostres, el sentiment aquest d'anar una mica obrint camí i ara poder compartir amb la gent que em pregunta molt, Pau, com puc fer una ruta, com fas això, com busques un lloc per dormir o per la primera travessa, com faries això? Llavors poder compartir això per mi està superbé.
El seu contingut es basa en els reptes que es proposa i que comparteix l'experiència amb la resta de seguidors. La història d'un noi molt jove que recentment s'ha introduït al món del muntanyisme amb esforç i ambició.
Ara, principalment, el que més he estat fent són travessies. Vaig començar... Bueno, per mi ja era algo molt gran, molt important, però ara ho veig molt petit, no? Una travessa de 6 dies en estiu, molt facileta, per Pirineus... Molt, molt tranquil, res molt bèstia ni ninguna cosa per l'estil. I ahir, bueno, va ser on em vaig enganxar això de la muntanya i més que res muntanya com a esport, no? I a partir d'aquí ja, jo quan vaig anar aquesta travessa de 6 dies, molt facileta, ja anava al cap pensant de jo vull fer algun dia, no sabia quan, la Llerra 11, la Transpirinaica. I bueno, ho tenia al cap. I a poc a poc vaig seguir fent muntanya. Va arribar un moment que vaig dir, escolta, vaig a fer una travessa jo sol, que sigui una mica més important i això, en solitari. I llavors vaig decidir fer des de casa, des de Berga, a Pica d'Estats, en solitari, en estival, això sí. I bueno, ho vaig provar molt bé. Després va, bueno, va sorgir una mica l'oportunitat d'anar amb un company a fer el que vam titular com HRP d'Esport 3000, que va ser connectar Valaitús amb Pica d'Estats a través de l'Alta Ruta Pirinaica, i ja en aquesta aventura sí que em vam viure coses importants. Després ja vaig voler fer la primera invernal i vaig repetir Berga-Pica, però en aquest cas això en invernal, i ara finalment ja hi ha raons. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica.
Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. Una de les seves empremtes com a creador és la travessa des de casa seva, a Berga, fins a la Pica d'Estats.
Sí, realment Berga-Pica, la primera vegada que ho vaig fer, que va ser en estival, no ho va veure gaire gent. A veure, tenia el canal de YouTube, ho vaig compartir. De fet, va ser una cosa bastant dura perquè vaig perdre tots els vídeos un cop passat a Andorra. O sigui, la zona que entro en Andorra fins que faig Pica i acabo, tots aquells vídeos els vaig perdre. Llavors, ostres, va ser dur, però va ser segurament el punt que va fer que volgués repetir-ho. I jo vaig dir, ostres, això tinc que repetir-ho, té que quedar en el canal. I llavors, quan en invernal vaig buscar una travessa per fer, vaig dir, ostres, Berga-Pica és la ideal. I realment, en aquesta Berga-Pica invernal és quan em va conèixer més gent. I va ser, ostres, el noi de la Berga-Pica invernal, no sé què. I perquè vaig fer un Reels a Instagram explicant una mica l'aventura, i va funcionar bastant bé, i sí, molts missatges positius que s'agraeixen bastant.
Com portes això de tindre aquests seguidors? Tens una pressió, no tens una responsabilitat? El fet de tindre tants seguidors i potser des d'un principi no tindre'ls, no? Anar-te'ls guanyant, que poguéssim dir.
Sí, jo crec que al principi qualsevol creador de contingut o qualsevol persona que tingui uns seguidors no és conscient de la gent que li segueix, o no és conscient de realment el que pot arribar a fer, i això ja que anem una mica a la compta de, ostres, m'està veient gent i tinc que influenciar cap a bé i en compte amb el que ensenyo. Que hi ha molta gent, hi ha joves, o hi ha molta gent que ho toma com a exemple, i per això ja que anem en compte i és algú a considerar també. I ens vam passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia,
pensava que es casaven, mai ens diuen que serem una més. Just ara que ens atén, ha acabat un dels projectes més ambiciosos, el GR11, la ruta transpirinaica. Així ens ho explica.
Ostres, la transpirinaica ha sigut sense cap mena de dubte el més dur que he fet fins al moment. També he tingut una punteria impressionant amb la meteo. Quasi des del primer dia pluja. Bueno, de fet, el primer dia tormenta i pluja. Hi va haver algun dia bo, però, ostres, ha sigut molt més dur del que m'imaginava. Molt, molt més dur. I sobretot pel tema meteo. Ha sigut dur, 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 i hi han hagut dies bastant dolents, però, bueno, s'ha aconseguit en 24 dies i bastant content.
Alguna etapa que vulguis destacar especialment? Algun punt que pensessis, hosti, sé que aquí ho passaré malament, però em sorprèn, o sé que aquí ho passaré malament i mira que bé que m'ha anat, no?
Mira, per exemple, un punt que jo creia que ho passaria bastant malament va ser el Collado Añisclo. Baixar Collado Añisclo al Vall de Pineta. Molts companys que ja havien fet la GR o gent que em trobava sempre em deia, ostres, Collado Añisclo, vigila, que és molt perillós, ves en compte, no sé què. I jo, clar, anava amb unes expectatives de, uf, cuidado, m'aixeco aviat, a veure què em trobo. I, a veure, quan ho vaig fer, sí, realment és perillós, si et caus hi ha un perill, però ho vaig veure molt més fàcil del que pensava, del que m'imaginava i del que esperava trobar. Això sí, vaig pillar, entre cometes, bon temps. Al principi una mica de boira, però si hi hagués hagut tormenta, pluja o molt de vent, ja la cosa hagués canviat. Clar que sí.
Ara parlaves dels comentaris que cal fer a la gent. Què creus que és el que cal transmetre més a la gent que s'aproxima per primera vegada a la muntanya?
Jo crec que és molt important transmetre el respecte tant per la muntanya com respecte d'anar en compte que no és un terreny fàcil, no és un terreny per jugar i que moltes vegades podem veure que hi ha rescats i pensem, ostres, això no em passa a mi, però realment és una possibilitat que pot passar i ha d'anar amb molta compte i sabent el que es fa. I això ho intento transmetre bueno, sempre de... Ostres, hi ha tormenta aquí. Intento transmetre sempre el... aneu en compte, tingueu coneixements, ja que sabeu el que es fa, perquè en algun moment difícil un error pot sortir bastant car.
M'agrada el teu foc, m'agrada el teu nom, m'agrades despert i m'agrada quan dorms, m'agrades de lluny, m'agrades de prop, m'agrada quan vens cap a mi a poc a poc, m'agrada quan lluites...
Moltes vegades, una de les crítiques més habituals a les xarxes socials és que es mostre una mica una falsa realitat, no?, del que és el dia a dia, diguem, no? Com ho vius tu, això? Com creus que s'està mostrant? Com veus aquesta crítica que se'n fa?
Jo crec que depèn del sector del creador de contingut, o sigui, depèn del sector. En muntanya, crec que almenys de moment no es mostra tant el dia a dia, tipus influencer, diguem. Crec que cada moment això està bastant quiet. Sí que és veritat que es pot ensenyar coses a muntanya d'una manera que no són. I, bueno, amb això hi ha que anar en compte. Jo, és el que molta gent em critica i em diu, a vegades, Pau, jo què sé, quan vaig arribar a dalt de Pica d'Estatge en Invernal, que anava sol, perquè el company es va quedar darrere, i em va dir, Pau, per anar sol hi havia moltes petjades al cim, no sé què, que anaves amb algú realment, no sé què. Clar, molta gent es pensa, i m'ho diuen per darrere, que creuen que porto un equip. Clar, jo moltes vegades dic sol i dic, ostres, moltes gràcies, que penses que porto un equip, significa que el treball ho estic fent bé, no? Però, bueno, no hi ha molta... Jo sempre ho dic, si hi ha algú amb mi, estic en company, o hi ha algun ajudant o el que sigui, surt. No, mai diré, mira, estic fent això, i realment és d'una altra manera.
A nivell de les teves xarxes socials, però també del teu futur com a esportista, quins són els propers reptes que et planteges? Com vols encarar aquest projecte que has iniciat?
La idea és seguir millorant moltíssim a tema muntanya. És, bueno, sí, sobretot no, el meu objectiu no és tant viure aventures en general, sinó especialitzat en muntanya i millorar el màxim possible, especialment com a alpinista, que és cap on em vull dirigir ara, i bueno, i els pròxims reptes ja estan una mica encarats també per, bueno, per això, sí.
El Pau té una visió molt clara a la pregunta de si es pot viure de les xarxes socials.
Jo crec que totalment, 100%, perquè tu penses, si fas alguna cosa que a la gent li agrada i la gent ho veu, on hi ha atenció es pot monetitzar. Llavors, on hi ha gent veient, on hi ha atenció, sempre es pot monetitzar. Ja siguin marques, ja sigui... hi ha mil maneres, o la pròpia monetització de la xarxa social en qüestió... o això, marques que vulguin visibilitat, des de que treguis un producte teu, hi ha moltes maneres, i jo crec que si tu gestiones bé, és viable i es pot viure, sí, sí.
Ara mateix tu tens col·laboracions amb segons quines marques, com funciones? Vols continuar col·laborant amb més marques? Com vols portar aquest món, tu?
Sí, a veure, el tema de les marques... les que tinc actualment, les col·laboracions o patrocinis que tinc, realment no és ningun patrocini econòmic, diguem. És més que res patrocini tècnic de, ostres, jo necessito un cert material i hi ha marques que volen visibilitat i podem treballar, no? Llavors, el tema de les marques sí que ho cuido molt, per exemple, em venen... sí que em venen moltes marques marques o productes que m'ofereixen calers per promocionar X cosa. clar, jo vigilo molt, de moment no he acceptat ninguna, si no interessa realment a l'audiència. És a dir, no et promocionaré X cosa si jo realment no ho compraria o si jo realment, ostres, que no va en muntanya, no encaixa i a la meva, als seguidors per defecte no els interessarà. Llavors no ho promocionaria ni per calers ni per res, perquè l'important, el que jo considero més important és cuidar a la gent que ens segueix i, diguem, molestar-la el menys possible amb anuncis. Però crec que és un contingut molt, molt interessant també, perquè, ostres, si tu vols comprar X cosa i tens un vídeo comparació, un vídeo review que t'ensenyen, t'expliquen les coses, ostres, ho veus més de primera mà i és interessant també.
Moltes vegades a l'hora de seguir o de fer el teu propi camí també s'acostuma a seguir les passes d'algú altre o almenys agafa de referència persones, no? Què entens tu? O t'estàs seguint o hi ha persones que t'inspiren més o menys?
Sí, realment jo quan vaig començar el canal de YouTube a l'any vaig trobar el canal de Vicat i, ostres, va ser una gran inspiració. Em va ajudar moltíssim descobrir algú que estava fent coses bastant similars i, ostres, realment, gràcies a ell vaig començar a estudiar per guia perquè vaig descobrir això de guia, jo no ho coneixia i ostres, realment, sí, de veritat és una gran inspiració per aquí.
Quins més perfils creus que hauria de conèixer la gent que no estigui ficada en el món de perfils de creadors de contingut de muntanya, d'aquí del territori, diguéssim?
Ostres, de muntanya, et diria dedicat, així més gran. Després està, bueno, sí, després està un molt bo que és més tipus bushcraft, que és basquecraft, que està bastant bé. També Vida Salvaje Supervivencia.
Aquests són uns quants perfils que, com el Pau Calado, o s'han creat fa relativament poc o han agafat força embranzida els darrers anys. Una mostra més per reconèixer que la muntanya torna, que està de moda, o com a mínim, i ja és prou important, que ha aconseguit irrompre a les xarxes socials. I que se'n parli per molt temps.